La taula de l'Evangeli.
Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos un diumenge més a la taula de l'Evangeli. Amb molt d'interès de servir-los, comentarem per a vostès les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 33 de durant l'any. Gràcies per haver triat Ràdio Estel i aquest programa. Són els nostres tertulians avui, Teresa Cabanes, presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell i catequista a la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella. Hola, bon dia, Teresa, benvinguda.
Bon dia.
Mossèn Pau Bellido és rector de Gósol, al Berguedà, i d'altres pobles de l'Alt Urgell i jutge del Tribunal Eclesiàstic del Bisbat d'Urgell. Què tal? Bon dia, mossèn Pau.
Hola, molt bon dia. Com va?
Doncs
content de ser-hi aquí.
Estan preparats? Doncs sí. Comencem ja amb la primera lectura.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs una primera lectura que és de la profecia de Daniel i del capítol 12.
En aquell temps es presentarà Miquel, comandant dels exèrcits celestials, que vetlla pels fills del teu poble. Hi haurà un temps de desgràcies com no se n'havien vist des de que existeixen les nacions fins aquell moment. Però en aquell moment serà salvat el teu poble, tots els qui estaran inscrits en el llibre. La multitud dels qui dormen a la pols de la terra es desvetllarà, uns per la vida eterna, altres per a la vergonya d'una reprovació eterna. Els justos resplendiran com la llum del firmament. Els qui hauran conduït el poble pel bon camí brillaran com els estels per sempre més.
L'autor d'aquest llibre vol animar els seus lectors a que continuïn essent fidels a llur tradició religiosa enmig d'aquest període de dificultat que viuen durant el regnat d'Antíoc Epífanes, que volia paganitzar els israelites fent-los perdre la fe i la seva identitat nacional. Doncs què els suggereix d'aquesta lectura, Teresa?
Bé, jo crec que és una lectura d'aquelles que ja comencen a desvetllar l'esdevenir proper. Vull dir, aquesta gent devien estar, doncs, com no només que tenir por, sinó que els hi devia trontollar tot, i que és una lectura aplicable fins i tot en el dia d'avui, perquè, evidentment, de dificultats portem una temporada que no ens en falten. I coses importants, sí que és veritat que nosaltres ara tenim més recursos i més mitjans, però la realitat doncs està molt, molt actual i verdaderament aquí fa com una revelació del que hem d'esdevenir, no? De que no morirem, de que tornarem. Per tant, crec que és una lectura molt actual.
Sobretot també, i és molt significatiu, com la cultura d'avui també fa una mica, no d'una manera tan agressiva com en aquella època, doncs aquest rei vol paganitzar d'una manera molt clara, d'una manera molt forta i d'una manera molt beligerant. Poder ara és més subtil, però també hi ha un gran interès en que tot sigui igual, en que tots parlem de les mateixes coses, en que tots ens movem d'una manera igual. Per tant, d'una manera més subtil, també hi ha una lluita. Per tant, també es presenta el que ha estat sempre a la vida de les persones, no? La lluita del bé contra el mal. Per això diu, aquells que estaran escrits en el llibre i aquells que han conduït el poble pel bé brillaran com els estels.
No, i jo estic molt d'acord amb el que diu mossèn Pau, perquè avui en dia sembla que el que interessa més és que la gent s'allunyi del missatge, ja no dic solament cristià, sinó de tot el que representa un compromís, un fer per alguna cosa, i verdaderament una pressió important sobre el missatge cristià i sobretot sobre els cristians, no? Sobre la gent que ens sembla que és un bon camí per viure i per tranquil·litzar-nos en l'esdevenidor, no? Vull dir, l'esdevenir és una incertesa. Tots creiem, però el dubte sempre hi és. Per tant, la nostra missió és anar seguint aquest camí perquè puguem ser llum, vull dir, i tot.
Té alguna coseta més a matisar? Perquè, clar, lògicament, com diu ara la Teresa, certament com si cada dia estem rebent pressions d'una manera que no és perceptible per les frases, pel que diuen, perquè sigui obertament o declaradament que volen canviar. Però sí que hi ha com un... Es nota la societat com un... anar deixant la cosa religiosa, només, la creença...
Només cal que escoltem les notícies. Vull dir, de bones, que a l'Església n'hi ha ni moltes... Jo no en sento mai, ni si hi ha una celebració. Ara, hi ha un problema greu. A primera plana, i tot és matxacar lo malament que l'Església ho fa. Doncs jo crec que nosaltres hem de treballar perquè això no passi, però també s'hauria de sensibilitzar més a tots aquests mitjans que s'aboquen a donar peu a tot això, perquè és molt greu. Vull dir, jo això ho trobo... que dius, bueno, de lo bo no en saben dir res, però del dolent, de fallades que tothom en té, aquestes no se'ls ni passa ni una.
Sí, és cert. Però sobretot també és el desig que hi ha en el cor de l'home sempre de dominar els altres. No? Això és el que i es fa de moltíssimes maneres. Llavors, a mi sempre em ve el record a la ment, no? Allò que li diu el dimoni, precisament, no? A Jesús, diu, no, si jo t'ho donaré tot, perquè tot és meu, si tu et postres i m'adores. No? Uh-huh. I llavors, des de la política, o des del món de la cultura, moltes vegades també, no? Si tu em dones el teu vot, jo t'ho donaré tot. Uh-huh. Que en el fons és una manipulació. Uh-huh. En el fons és exercir el poder, que això està des dels orígens, no?
Uh-huh. Sí, sí.
De la persona humana.
Sí, sí.
Sempre. No?
No, digues, digues.
Sí, sí, és precisament això. I a mi em fa molta gràcia, jo pensava, no? Perquè ara està de moda també, que jo ho he vist a la televisió, que ara pots comprar un estel i li pots posar el nom de la teva estimada o el teu estimat o de la teva família, no? Llavors sempre hi ha un estel que brilla allà que té el nom d'aquella persona, no? Però fixeu-vos com tot es transversa, no? Com tot es juga també amb els sentiments i en els desitjos més profuns de les persones.
Aquesta no l'havia sentida jo, de que es podia comprar una
sí, pots comprar
de novetats n'hi ha, i moltes.
Perquè vull dir, és clar, tots quan tenim algú que se n'ha anat, sempre pensem, és una estrella més al cel, no? Vull dir, però és la nostra, no? Vull dir, no, ni l'hem comprada, ni res, vull dir. Vale. Sí, em sembla, bueno, sublim.
Bé, doncs continuem endavant esbrinant doncs, el contingut que missatge litúrgic que hi ha en aquestes lectures i ara passarem tot seguit a la segona.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Doncs una segona lectura que és de la carta als cristians hebreus del capítol 10.
Tots els sacerdots oficien diàriament i ofereixen sovint unes víctimes semblants que mai no poden treure els pecats. Però Jesucrist, després d'oferir-se una sola vegada com a víctima pels pecats, s'ha assegut per sempre a la dreta de Déu, esperant que Déu faci dels seus enemics l'escambell dels seus peus. Amb una sola oblació ha consagrat del tot i per sempre els que havien de ser santificats. Un cop Déu ha perdonat els pecats, ja no cal presentar més ofrena per obtenir-ne el perdó.
Fragment en el que es remarca el canvi decisiu que ha experimentat la relació dels homes amb Déu. Un canvi que s'ha realitzat gràcies a Jesucrist. Doncs, què suggereix doncs, aquesta lectura?
Bé, doncs jo penso que en el missatge que ens vol transmetre aquesta segona lectura, dirigit als cristians hebreus que doncs, tenien una altra manera de veure-ho. Esclar, aquesta gent estaven molt acostumats a les ofrenes i als sacrificis, no? I els hi devia costar com molt entendre que amb un sacrifici doncs, això quedés, com aquell qui diu, salvat, no? Perquè ells deien, bueno, Jesús... s'ha mort, ha ressuscitat, però amb això en tenim prou, i jo crec que això era una lluita que va durar molt, molt de temps i que potser encara ens arriba a nosaltres, no? Perquè cada vegada ens sembla que hauríem de fer més coses que no solament Jesús. És molt difícil, i això ho he dit aquí altres vegades que he tingut la sort de poder-hi participar, que te'n dones molta compte quan parles amb el jovent i amb els nens petits, la seva visió d'aquestes coses, no? Vull dir, entendre que amb la seva mort i resurrecció Jesús ens ha salvat sembla molt, molt complicat.
I no és pessimista, eh? Mossèn Pau...
No.
La Teresa no és pessimista.
No, però ho dic.
Què voldria comentar?
Jo també em poso en la ment, no? Precisament, molt d'acord amb el que diu la Teresa, no? La ment d'aquelles persones que tenen que fer un canvi en la seva manera de pensar, la seva manera de viure, impressionant, no?
Sí.
Tu vas rellegint aquesta carta, no? I, per exemple, tenen que intentar assimilar que Jesús, per exemple, no s'avergonyeix de tenir-nos com a germans. És una cosa impensable, no?, per als hebreus. No? La relació amb Déu és totalment diferent. Es costa moltíssim precisament això, no? El deixar de fer allò que tenien arraigat profundament en el seu cor, en la seva ment, no? en el seu poble. Llavors és molt maca aquesta carta perquè vas resseguint tot el canvi que se'ls proposa i tot el canvi que van fent els cristians jueus, no? Els cristians hebreus. I clar, i com ha dit també molt la Teresa, en nosaltres mateixos, en les nostres pràctiques moltes vegades, també hi ha trets d'aquesta manera de viure i de pensar. Jo ara mateix estic pensant, quan es parlava en el sagrament de la reconciliació, no, de la penitència, de la satisfacció que es fa al final. No? Recordem, no cal dir-ho, no? Els requisits que es necessiten per a fer una bona confessió, tal, tal. Però sempre després el compliment de la penitència s'ha associat moltes vegades amb la satisfacció, amb la presentació, amb el donar l'ofrena. I clar, per això insisteix tant aquesta carta als cristians hebreus, no? Un cop Déu ha perdonat els pecats, ja no cal presentar més ofrena, no? Perquè és per aquesta única oblació que el Senyor se'ns entrega en el sacrifici, no?, de l'Eucaristia, on passa això, no?
I en canvi la gent, fins i tot avui en dia, encara ens sembla que això no té el valor que hauria de tenir, perquè només hem de veure quina disminució ha tingut la pràctica del sacrament de la reconciliació, que és ben bé entendre que Déu s'ha ofert i que ens perdona fins i tot en aquest moment. I això s'està notant molt, la gent, aquest tipus de perdó i de satisfacció no el deu saber copsar lo suficient, perquè si no hi participaria més en un sacrament tan important i que està en un desús general. Vull dir, jo crec que amb això has tocat molt bé, que és, sí, és una cosa que hem perdut, aquesta satisfacció de sentir-nos perdonats.
Clar, perquè el que passa és que si un no té consciència de pecat, no necessita anar a confessar-se. Clar, sí, sí, i si no té consciència de pecat vol dir que el seu cristianisme, doncs, està a les beceroles, i sense criticar. Eh?
Però la gent ha generalitzat molt a pecats molt fora de lo que seria un necessitar un perdó, perquè clar, potser que matar i robar doncs no és habitual, però en canvi hi ha molta altra cosa.
Exactament.
Bé, doncs encara ens queda l'Evangeli per escoltar i comentar, però ho farem tot seguit.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Un Evangeli que és de Sant Marc i del capítol 13.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: aquells dies, després d'aquelles desgràcies, el sol s'enfosquirà, la lluna no farà claror, les estrelles aniran caient del cel i els estols que dominen allà dalt trontollaran. Llavors veuran venir el Fill de l'Home sobre els núvols amb gran poder i amb gran majestat. Mentrestant, enviarà els àngels per reunir els seus elegits, que vindran de tots quatre vents, dels extrems més allunyats del planeta i del cel. Mireu la figuera i apreneu-ne la lliçó. Quan les seves branques es tornen tendres i neixen les fulles, sabeu que l'estiu s'acosta. Igualment, quan vosaltres veureu tot això, sapigueu que ell s'acosta, que ja és a les portes. Us dic, amb tota veritat, que no passarà aquesta generació sense que s'hagi complert tot això. El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. Ara, del dia i de l'hora, ningú en sap res, ni tan sols els àngels ni el fill, només ho sap el pare.
Versets del discurs escatològic que presenta l'evangelista Marc en el capítol 13, que parlen dels efectes còsmics que es notaran en el sol, la lluna i els astres. I també s'insereix en aquest fragment la paràbola de la figuera. Què tenen a dir, doncs?
Jo crec que en aquest evangeli presentat en el dia d'avui, que estem acabant l'any litúrgic pràcticament en sí. aquest moment, i és clar, doncs hem de fer una mica de donar a conèixer el que per nosaltres ens sembla que serà la final, no? Que pels cristians, comptant el que les escriptures havien dit o la Bíblia antiga, el que és l'Antic Testament, ens havia aportat, que era un moment de molts símbols, doncs avui en dia, en l'Evangeli, també ens vol fer reflexionar amb totes aquestes coses diferents que creiem que s'esdevindran al final del, no sé si del món, sinó d'això que ara coneixem com a terra habitada. Com ho veus tu?
Sí, jo m'agrada molt contemplar aquest fragment també des de la resurrecció del Senyor Jesús. No? A Jesús li passa quelcom que els deixebles no són capaços de reconèixer-lo. El reconeixen per la seva veu, pels seus signes, no anem recordant quan es mostrava. No? Mm-hmm. Però per això aquest fet ha fet algo, ha fet quelcom en la vida del Senyor Jesús. Per tant, de la mateixa manera, aquestes frases no tan escatològiques, tan maques, no? També al final també esdevindrà quelcom diferent pel qual nosaltres reconeixerem el Crist, que ve, que torna, no? Com es diu aquestes paraules, no? Que el Senyor ja és a les portes, però això solament ho sap Déu nostre Senyor.
És que verdaderament, quan es parla de l'escatologia o de aquestes coses que són molt etèries, vull dir que no... A veure, és molt difícil fer entendre com això passarà en la raó d'avui, no? En la raó que nosaltres ho mil·limitrem, ho fem, ho tot. Hem d'entendre que sempre s'ha parlat d'aquest final. Quantes vegades diem el nostre final i disfrutarem de tot això, possiblement el dia que puguem veure Jesús, puguem veure Déu, que puguem participar d'aquesta glòria, perquè és veritat que això ja ens ha de passar un cop marxem d'aquí, malgrat això sembla que estigui explicat perquè desaparegui tot. No, jo crec que això ja està explicat perquè tots nosaltres un dia viurem part de totes aquestes profecies o explicacions que semblen una cosa molt nova, perquè això de que caurà el cel, els estols i els àngels, i aquí doncs barregen moltes coses difícils de que nosaltres puguem entendre. És un evangeli complicat perquè la gent pugui adaptar-lo a la realitat. Jo sempre quan llegeixo això penso en això, en que la nostra realitat serà en el moment en què traspassem aquest món, no? Vull dir, un dia va transtocarà i allà podrem començar a veure tot això. Dic jo, és una expressió, un pensament molt personal.
Veure-ho i viure-ho també. Perquè a mi m'agrada veure com hi ha detalls que d'una manera enganyosa poden portar a la confusió, en el sentit de que, per exemple, no passarà aquesta generació que ja veurem això. Sant Pau moltes vegades diu, quan tornarà Jesús, és que hi siguem. Per tant, lluny d'allunyar-nos vol dir que es viu d'una manera molt intensa, que és real, que és cert tot això que està dient. Pot semblar que, mira, aquest s'equivoca, perquè mira, resulta que ha mort ells no sé quan, què vol dir generació? No, però és que certament aquests detallets són els que es fan comprendre la intensitat i sobretot la realitat,
sí, sí,
de la vivència i del contacte i de la fe en Jesucrist.
Però jo segueixo dient que és complicat entendre-ho en aquest llenguatge d'avui, perquè hi ha coses que estic segura, i no és per menysprear ningú, però que la gent queda molt allunyada d'aquest pensament, no? Perquè, bueno, això és el que diuen, no? I jo crec que això hauríem d'insistir més en pensar en aquest esdevenir, que no serà una final, sinó que serà un viure, com tu molt bé, Pau, has dit, de cadascun en la realitat que ens tocarà després. Dic.
Bé, de fet, aquí en aquesta paràbola de la figuera també Jesús és pedagog. Quan diu les coses, les explica de manera senzilla que la gent les pugui entendre normalment. I aquí, clar, ja diu que el que passarà, si veieu que la figuera passa això, doncs vosaltres també veieu que els darrers temps s'acosten, més o menys, no? Mm-hmm. Què li sembla, mossèn Pau?
Sí, quan fa aquesta referència parla també del cicle de la vida.
Clar, és una mica el que jo deia, no? De que... Mm-hmm.
Doncs quan veieu els fruits, vosaltres sapigueu que també és un missatge d'esperança i positiu, no? Que allò que mor, allò que s'asseca, també arriba un moment en què floreix i dona vida.
Molt bé. Amb aquestes paraules de mossèn Pau acabem el programa avui. Moltíssimes gràcies, Teresa Cabanes.
A vosaltres.
I també mossèn Pau Bellido, gràcies.
A vosaltres, sempre content de venir.
I si els hi va bé, els convidem diumenge vinent també a participar en el programa.
Oh, encantadíssims.
Sí? Molt bé, molt
moltes
bé.
Gràcies.
Doncs gràcies i recordar-los que a vostès també els esperem aquí en el programa diumenge vinent, recordem, la sintonia de Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.